porta?
I com ho faig?
Amb el Vivi, el festival d'enoturisme on el vi de l'Empordà marida amb el teu benestar. Rutes amb bici, winefulness entre vinyes i la gastronomia més autèntica.
Això és exactament el que em demana el cos.
Doncs tria el teu moment a vivid.costabrava.org.
Patronat de Turisme Costa Brava, Girona, de la Diputació
Bona
de
tarda,
Girona.
Bona tarda, són les 5, notícies. En marxa l'oficina virtual tributària de l'Escala amb els certificats IDCAT o Clave. Es pot accedir a aquesta oficina i s'hi poden fer tràmits habituals com domiciliar rebuts, pagar impostos, fraccionar pagaments, demanar certificats o consultar l'estat de les tramitacions obertes. La Marató d'Empúries serà campionat de Girona. La Marató serà el pròxim diumenge 19 d'abril. No hi faltaran els circuits de la Marató, mitja marató, ni tampoc els 10 quilòmetres. I el dia de la vigília estan programades també el recorregut de 5 quilòmetres i les curses infantils. Joan Pallarès dona 21 fotografies inèdites de l'Esquirol. Ha fet la donació a l'Arxiu Municipal. La majoria són fotografies inèdites de la sèrie de Caps de l'Estudi i d'una excursió a Sant Pere de Rodes. Amb aquest material, el fons de Josep Esquirol arriba a les 2.332 fotografies. La Llevantada, protagonista del 460è escalenc. El número 460 de la revista corresponent als mesos de març, abril, ja es pot trobar als quioscos. El protagonista absolut de la portada, la Llevantada del passat 19 de gener i els danys que va produir a la platja del Portitxol. Altres temes com la problemàtica de l'accés a l'habitatge, l'extinció d'oficis artesans, diferents escalencs que han deixat empremta la vila o un reportatge fotogràfic del Carnaval 2026 es combinen amb diverses columnes i seccions tradicionals de la revista. I el temps, avui amb dia més plàcid, el dia més plàcid de la setmana, amb sol, vent fluix i temperatura més agradable. Demà, després d'un dia tranquil, entrarà tramuntana al vespre i nit. Fins aquí el butlletí d'aquest dimarts 24 de març. Més notícies a la reemissió de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Ràdio L'Escala.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts a les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on dedicarem bona part a parlar de medi ambient. I acabarem el programa d'avui parant taula i degustant aquests pèsols del Maresme. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar.
Parlem de medi ambient, parlem de Medi Nostrum.
És dimarts i els dimarts ens toca parlar de medi ambient i per aquest motiu ja tenim a punt el nostre col·laborador, en Joan Ramon Bendo, que avui, ara ho hem dit, Joan Ramon, vens a parlar de les migracions dels peixos, no? Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Marina. Sí, sí, avui, com ja vam anunciar fa un parell de programes, que vàrem parlar de la migració d'insectes en alguns punts del planeta, i que arriben doncs, a, fins i tot a les regions del sud d'Europa. Avui parlarem d'uns animals potser més familiars, més propers, i alguns dels oients segurament coneixeran, o bé perquè els poden comprar directament al mercat, a les peixateries, o bé perquè els poden pescar, si són pescadors de canya o pescadors de barca, alguns d'ells són espècies comercials, altres no són tan comercials, però tots ells tenen en comú que fan aquestes migracions, aquests moviments estacionals, direccionals, tal com vàrem explicar en el cas dels insectes. No és un desplaçament, sinó que és un fenomen que es repeteix cada any i pot tenir finalitats reproductives o finalitats alimentàries, és a dir, van a buscar llocs més càlids, excepte una espècie, que veurem quina és, que busca llocs més freds per reproduir-se, i també busquen llocs amb més aliment, que, com és lògic, doncs, depenent de l'estació, canvia la temperatura de l'aigua del mar, i això fa doncs, que l'aliment es trobi més a la superfície, més al fons, més a la costa o més alta mar. Aquests serien els factors que determinen aquestes migracions. Bé, aquest fenomen el tenim molt a prop, el tenim a tocar, com es podria dir, a les costes catalanes. I tot i que és un fenomen essencial, vital, per als ecosistemes marins, no el coneixem, o no és vox populi, perquè no tenim aquesta capacitat de veure què està passant durant cada estació de l'any. Lògicament, a l'estiu sí que doncs hi ha moltes persones que fan submarinisme, ja sigui amb bombona o ja sigui amb a poma lliure, i en aquests casos sí que es poden observar alguns patrons de conducta dels peixos, sobretot els que viuen a la zona de roques, els roquissars, també alguns peixos de platja, però lògicament els que viuen alta mar, els que queden lluny dels punts d'observació, dels punts de bany, doncs aquests són més difícils de conèixer i per tant doncs avui intentarem posar una miqueta de llum. Bé, hi ha moltes espècies que són mediterrànies, altres que són atlàntiques i venen al Mediterrani. En tot cas, són espècies que segueixen unes rutes determinades, que en diem rutes migratòries, i que podríem dir que tenen interioritzades, no memoritzades, perquè lògicament algunes espècies no viuen molts anys, altres sí, però ni tan sols les que viuen més temps poden memoritzar aquesta ruta. Simplement segueixen els corrents, segueixen el flux d'aquests corrents marins per arribar als punts d'alimentació o de reproducció. Algunes migracions, com hem dit, venen de l'Atlàntic. No tenim cap altra connexió amb el Mediterrani, però tindríem la del Canal de Suez, que això està al final de tot del Mediterrani, però és un canal artificial, és un canal que es va construir per unir dos mars, i com a sortida natural únicament o entrada tindríem l'Atlàntic. Per tant, hi ha alguna espècie, i ara comentarem quina, que ve des de l'Atlàntic al Mediterrani per a reproduir-se. Altres que són típicament mediterrànies, també les comentarem, i que fan migracions, però en aquest cas no són de tan llarg recorregut. Fan migracions dins del Mediterrani o migracions, com dèiem, des d'alta mar fins a la costa, o al revés, de la costa fins a alta mar. Bé, començarem per una espècie que tothom coneix, que tothom, pràcticament tothom, ha menjat, que és la tonyina vermella. Tot i que hi ha altres espècies de tonyina que no són la vermella, que també es troben al Mediterrani, també n'hi ha a l'Atlàntic i hi ha altres punts del planeta. Tot i que la tonyina vermella doncs, té aquesta fama merescuda, perquè és un peix de molta qualitat, és peix blau, i a més és un peix que està a dalt de tot de la xarxa tròfica, és a dir, que és un peix que arriba a assolir grans dimensions i s'alimenta d'altres peixos més petits. El cas de la tonyina vermella podríem posar com a mida més o menys estàndard, quan són adultes, al voltant dels 3 metres de longitud i poden pesar o superar els 600 quilos de pes. És a dir, que parlem d'uns animals realment imponents. Per posar-ho en comparació, un brau, un toro bravo, pesa més o menys el mateix. Molt bé, aquestes tonyines vermelles entren des de l'Atlàntic per reproduir-se en aigües més càlides. Llavors, això històricament, aquest viatge de molts quilòmetres, ha estat aprofitat per les pesqueries locals, per les pesqueries del Mediterrani, i ja ho vam comentar una mica a l'altre programa. Va arribar un punt en què la tonyina vermella va estar a punt no d'extingir-se, però sí de desaparèixer o pràcticament desaparèixer del Mediterrani.
Doncs ara està molt de moda, eh? Tothom, a les cartes de tots els restaurants hi ha tonyina vermella.
Bé, és una espècie comercial i per evitar doncs, que passés això, que s'arribés a extingir o pràcticament extingir, van haver d'imposar a nivell internacional una veda, una prohibició durant un temps perllongat de la seva captura. Per què? Perquè quan fan aquesta migració, històricament se les pescava, i se les pesca encara, tot i que amb quotes, en les almadraves. L'almadrava és un sistema de pesca, un art de pesca, podríem dir d'encerclament, és a dir, és una estructura fixa, però que forma com un cercle, bueno, un cercle, un rectangle, un laberint, per entendre'ns. I quan entren a dins les tonyines no són capaces de trobar la sortida, que aquesta és la finalitat d'aquest laberint. I poden entrar en quantitats importants i, per tant, antigament se les pescava per milers i milions. Hi havia doncs, flotes pesqueres dedicades exclusivament a la captura de la tonyina. Simplement el vaixell entrava dins de l'almadrava i anaven recollint, l'anaven fent més petita fins que la tonyina doncs, acabava sent capturada des del vaixell. Bé, aquestes carnisseries... Encara n'hi ha, no són tan exagerades ni es maten tants exemplars, però encara podem trobar-les allà del Mediterrani. Hi ha algunes empreses que s'han dedicat a granges de conreu de tonyina vermella. Passa com en molts altres peixos, que és relativament senzill engreixar-los, però és força complicat... que reprodueixin, és a dir, que posin ous i que a través d'aquests ous puguem obtenir larves que es puguin fer adultes. Llavors el que es fa en aquestes granges és capturar la tonyina quan és petita i donar-li una sèrie de pinso, una sèrie de menjar ja preparat per engreixar-la. A l'Ametlla de Mar hi ha alguna instal·lació d'aquest tipus, no direm noms perquè tampoc no interessa... publicitar. En part sí que han evitat que es capturi tanta tonyina vermella, però lògicament una granja no deixa de ser un negoci privat i la seva comercialització tampoc no tenim clar fins a quin punt pot evitar que es capturi tonyina salvatge. Per què? Perquè el comprador, que normalment aquest tipus de producte fa cap a països asiàtics, a països com Japó, doncs el comprador tampoc es mirarà molt si l'animal ve d'una granja o ve d'una captura salvatge. Sí que segurament els xefs, els cuiners més exquisits del Japó segurament saben com distingir.
Sí, perquè si m'ho fan distingir a mi, ja et dic jo que ni idea.
De fet, ara fa una estona pensava si en els mercats, mercat de Tarragona, per exemple, és habitual trobar tonyina vermella.
No en tinc ni idea.
I a mi em costa recordar-ho, eh?
A mi també, però tampoc vaig cada dia al mercat.
Efectivament. Però estaria bé saber si és un producte assequible, perquè, clar, tot el que és peix de roca, que ara en parlarem d'alguns, sí que és relativament habitual trobar-ne als mercats, però aquests peixos que venen recorrent distàncies molt llargues, imagino que tenen una destinació que paguen molt millor el quilo que no pas el petit consumidor o el consumidor domèstic. Molt bé, la tonyina, doncs seria, la tonyina vermella seria un d'aquests peixos migradors. Un altre exemple, que també és peix blau i és peix mediterrani, i podríem dir peix de qualitat, tot i que antigament no se'l tenia en consideració com a peix blau, peix saludable, que a més és un peix molt econòmic, que és el barat. el nom científic del verat és Scomber Scombrus, i aquest nom dona nom, mai millor dit, a tota la família, que és la dels escòmbrids, que són aquests peixos, la palometa, per exemple, també seria d'aquesta família, la barracuda, si no m'equivoco, també, són peixos depredadors, és a dir, peixos que s'alimenten d'altres peixos, i que formen uns grans cardúmens, en català en podríem dir bancs, uns grans bancs de milers i milers d'individus. L'objectiu d'aquests bancs, com segurament ja saps, Marina, és despistar els depredadors.
Que no se'ls mengin, vaja.
Que no se'n mengin tants. I, de fet, l'estratègia del banc és moure's com un sol individu, de forma que així el depredador, quan entra dins del banc de peixos, crea un buit, i si no és prou ràpid, doncs no n'enganxa cap. Bé, els verats, com diem, doncs són un peix relativament habitual i que podem trobar als mercats de Catalunya, especialment a les zones costaneres. No anem a buscar verat a Lleida, que potser també n'hi arriba.
Segurament, avui en dia arriba tot per tot.
Bé, doncs aquests peixos el que fan és una migració per cerca d'aliment, per buscar aliment. A diferència del que comentàvem de les tonyines, que entrarien o migrarien més aviat per a finalitats reproductives. Aquestes migracions estan relacionades amb, com dèiem, amb canvis estacionals de temperatura. Molt bé, un altre que tenim també molt a la vora, i de fet els que coneguin una mica el món de la pesca amb canya segurament recordaran, ara ja no sé perquè fa molt de temps que no hi passo, però al mateix barri del Serrallo, és a dir, on hi ha els embarcadors de les barquetes de pesca del Serrallo, allí normalment a l'estiu se n'hi podia, per l'any passat, però ja dic que fa temps que no hi vaig, es podia pescar amb relativa facilitat el peix que esmentarem ara, que és el sorell. El sorell, en castellà, jurel, entra dins dels ports a buscar aliment i també per trobar refugi, perquè el sorell no és tan gran com el verat i pot ser presa per altres peixos. Per tant, el sorell, en aquest cas, pot buscar les dues coses, aliment i refugi dins dels ports. És bastant habitual al litoral català, com dèiem. I un altre que és... uns altres dos que són molt habituals i que també trobem pràcticament... aquests no serien tan estacionals com el sorell, aquests podem trobar-los pràcticament tot l'any, que seria la sardina i el seitó, que lògicament no venen llaunes a Catalunya.
Ah, no?
Arriben...
Jo em pensava que sí.
Arriben sobretot de mar obert, són peixos que s'anomenen pelàgics. Pelàgics vol dir que estan acostumats a viure a alta mar, en llocs molt llunyans de la costa, i de tant en tant, doncs, seguint aquests corrents, canvis de temperatura, on hi ha el plàncton del que s'alimenten, doncs arriben a zones una mica més properes a la costa, i és aquí on les flotes de pesca locals doncs poden capturar tant les sardines com els seitons. Tots dos són espècies presa, sobretot, perquè s'alimenten de plàncton, però al seu temps serveixen d'aliment a altres peixos, com hem esmentat, que podrien ser el verat o la tonyina, les diferents espècies de tonyina. Hi ha una diferència entre la sardina i el seitó, i és que la sardina es reprodueix buscant aigües fredes. I, de fet, és d'aquests peixos que esmentarem avui, és dels pocs que busquen aquestes aigües més fredes, podríem dir hivernals, per a reproduir-se. El seitó, en canvi, té l'estratègia contrària. L'estratègia del seitó és buscar aigües càlides on hi hagi, doncs, abundància d'aquest plàncton que diem que és el seu aliment. Aquesta seria, bàsicament, la diferència entre tots dos. I aquesta diferència també condiciona el moment en què els podem trobar al mercat. Ara parlarem d'una altra família de peixos. És una família molt, molt variada, molt extensa, molt diversa. I alguns d'ells són molt coneguts, altres no tants. No tant. Aquesta família és la dels espàrids, i n'hi ha un que és molt conegut pràcticament per tothom. Segurament n'hauràs menjat alguna que altra, i és l'aurada. L'aurada és un peix, no és ben bé de roca, el podem trobar a prop de la costa, però no és ben bé pròpiament un peix de roca, i és un peix molt apreciat pels pescadors de canya, ja no només per la seva carn, per la qualitat de la seva carn, sinó també perquè és un peix que dona batalla, és un peix que engresca el pescador de canya. Aquesta espècie acostuma a viure en zones litorals, en zones on hi ha praderies de Posidònia, per exemple, és un lloc on podríem trobar-les, llocs on hi ha molta abundància de mol·luscs. Per exemple, una zona típica on de tant en tant s'hi pot pescar, s'hi deixen entrar, és el pantalan de Repsol, el que hi ha a la platja de la Pineda, entre la Pineda i Tarragona. Aquella zona és molt ric en mol·luscs, perquè justament on hi ha el pantalan, aquella zona dins del mar, no s'hi acosten les barques per pescar. Llavors, tampoc hi ha aprofitament d'aquest altre recurs, que serien els musclos o similars. Doncs bé, l'aurada s'alimenta bàsicament d'aquest tipus d'aliment, de petits cucs de mar, de musclos, i precisament això és el que li dona la seva qualitat. L'aurada, a diferència dels altres peixos que m'ha esmentat, és un peix de carn blanca, és un peix blanc, i té molt, molt bona consideració a nivell culinari, a nivell gastronòmic. De fet, també hi ha granges de piscicultura, que és com es diu tècnicament, granges d'engreix d'aurades. I són aquestes normalment o darrerament les que trobem amb més facilitat als mercats. Tant l'aurada com el llobarro. El llobarro és un altre peix que també històricament ha fet migracions estacionals, principalment. I jo recordo fa molts anys, tenia un veí que era pescador de canya, i recordo que a dins del port de Tarragona, quan deixaven entrar a dins a pescar, que ja fa molts anys que no deixen...
Jo, de fet, ni ho he vist, diria. I si ho he vist, ni me'n recordo.
No, tu potser eres molt petita. Doncs hi havia alguna temporada, crec que era l'estiu, podria ser més de juny, juliol com a molt, que entraven els llobarros adults a dins del port de Tarragona i es pescaven exemplars d'entre 7 i 8 quilos. 7 i 8 quilos de llobarro és un tamany considerable. Jo des d'aquella època que no he vist ni tan sols al mercat, no he vist llobarros d'aquesta mida. Feien aquest veí o altres pescadors de canya, doncs era vendre aquests llobarros als restaurants. I lògicament un restaurant que et pogués oferir un llobarro de 7-8 quilos tenia assegurat el jornal del dia. El llobarro, igual que l'aurada, té molt bona qualitat gastronòmica, i a més el llobarro és un peix que depreda més activament que l'aurada. L'aurada, doncs, bueno, es pot alimentar d'invertebrats. El llobarro pot depredar altres peixos. Per tant, estaria a la part de dalt de la xarxa tròfica dins de l'ecosistema marí. Bueno, tornem als espàrids. A part de l'aurada, en citaré dos més, que són relativament freqüents, tot i que no tothom els coneix, no tothom els ha pogut veure. Al mercat se'n pot trobar de tant en tant. Un és el sarg. El sarg, el nom científic és Diplodus sargus, i és un peix que pot arribar a mides considerables. Podríem trobar sargs adults de 2-3 quilos, exemplars ben macos, i al igual que l'aurada, és un peix molt apreciat pels pescadors de canya. Hi ha un altre parent del sarg, que és l'esparrall. De fet, el sarg, a veure com el descriuríem, el sarg té la forma semblant a l'aurada. La diferència és que el sarg té unes franges verticals al dors, unes franges que van pràcticament des de l'aleta dorsal, que és la que hi ha dalt de tot, fins a l'aleta ventral, que és la que hi ha al ventre, com el seu nom indica. I a part d'aquestes franges verticals, té una taca bastant prominent just on comença la cua. Llavors, amb aquestes dues característiques identificaríem els sargs. De sargs n'hi ha més d'una espècie, però no entrarem tant en detall. Després, el cosí germà del sarg és l'esparrall, que és el Diplodus anularis. Les franges verticals no les té tan marcades, i la diferència és en el color de les aletes, que en el cas de l'esparrall és un color daurat, és un peix molt bonic, no arriba a mides tan espectaculars com el sarg, però també és molt apreciat pels pescadors de canya. I tant un com l'altre fan aquests moviments estacionals que en aquest cas tenen relació amb la reproducció, és a dir, quan entren a les zones rocalloses, a les zones costaneres, on hi ha molta roca, és un peix que se sent protegit enmig de les roques, és per reproduir-se. I això, en el cas del sarg, acostuma a passar a començaments d'hivern. És a dir, quan ja comença a apretar una mica el fred, és quan aquests sargs entren als ports, entren a les zones costaneres, als espigons, i busquen llocs per poder reproduir-se i posar els ous. En el cas de l'esparrall, doncs, tindríem un comportament molt semblant. De fet, tant sarcs com esparralls, si algú aquest estiu se'n recorda i té ganes, són bastant fàcils de veure a la zona rocosa de les platges del nostre litoral. Podem parlar de les platges de Tarragona, la Rabassada, el Miracle. És relativament senzill, si fins i tot sense portar el tub de respiració, fent una mica de...
Sí, jo a la Rabassada n'he vist algun cop. Són bastant lletjos, per cert.
Oh!
Em sap greu si he dit alguna cosa i he ofès algú.
Bueno, tot és qüestió de perspectiva. La bellesa ja saps tu, el que comptes l'interior.
És abstracte.
Exacte. Bé, doncs es poden veure la relativa facilitat i el curiós a les zones aquestes que dic de roca, ja un cop entrem a l'estiu, és que es poden veure els alevins. Alevi seria el peix que encara no és adult, però que ja ha passat de l'etapa de larva i, per tant, ja té una mida apreciable. Doncs és bastant habitual de veure tant sargs com esparralls. N'hi ha un altre que no n'hem parlat, que també és de la mateixa família, que es diu oblada.
L'oblada
no és el mateix que l'aurada. N'hi ha d'altres, hi ha la salpa... Bueno, hi ha molts peixos de roca que tenen aquests comportaments. De fet, la salpa també és molt curiós perquè se la pesca a finals d'hivern, és a dir, s'utilitza una alga filamentosa que creix a les roques, és com un verdet, i es pesca, tot malament, crec que eren els mesos de gener i febrer, sobretot, perquè és quan aquesta herba està en millors condicions. Ha tingut doncs tot el solet de l'hivern i, bueno, doncs no, si no hi ha hagut temporals, que els temporals lògicament poden fer net, doncs aquesta alga és una de les fonts nutricies de la salpa, salpa amb L. Bé, fent una mica de resum, aquestes migracions, tant si són viatges des de l'oceà fins a mars interiors, com si són moviments estacionals curts, són essencials, com dèiem, per al funcionament dels ecosistemes marins, perquè dins de la xarxa tròfica hi ha aquest flux de predadors, preses, de nutrients que permeten que tot l'ecosistema es mantingui en bones condicions. Llavors, aquestes rutes, que són invisibles per l'ull humà, permeten la reproducció de moltes espècies i, sobretot, és important tenir en compte que hi ha algunes d'elles que tenen interès comercial, no només comercial, sinó també interès nutritiu, i que són espècies molt i molt mediterrànies. Bé, faré un petit anexa de dues espècies migradores. N'hi ha una de la que no hem parlat, que és l'anguila. No tocaria.
Quan... Et queden 10 minutets a prop.
Ah, bueno, perfecte. De fet, de l'anguila no en parlarem perquè ja n'hem parlat en altres ocasions i bueno, es mereix un
programa a part.
Un programa, exacte. No, un capítol sencer. Bueno, tenim dues espècies que havien estat migradores al Mediterrani, però que se les va pescar de tal manera, i no només la pesca, sinó també la contaminació dels rius, que van arribar a desaparèixer, a extingir-se completament al Mediterrani. De fet, n'hi ha una que és completament extinta, que és l'esturió. I ara explicaré una anècdota sobre l'esturió. I l'altra espècie, que és molt rara, se'n pot trobar, però és molt, molt rara, és la saboga. La saboga és un peix que en altres conques que no són mediterrànies o que estan pràcticament al final del Mediterrani, està pensant al Guadalquivir, a la desembocadura del Guadalquivir, encara hi entren les sabogues. En castellà crec que es diuen aloses. I és un peix que fa migració des del mar cap als rius per reproduir-se. I aquesta mateixa migració és la que antigament també feia un altre peix, que ja no es troba a la conca mediterrània, i és realment una llàstima, que és el salmó. El salmó atlàntic, anys enrere, o el segle passat, al principi del segle passat, encara es podia pescar alguns rius catalans, però va arribar a aquest punt de sobrepesca, de contaminació, construcció d'embassaments, que això es diu poc, però és molt important tenir-ho en compte, que els embassaments són una barrera infranquejable per a la majoria de peixos migradors. Ja no parlem només de l'anguila, com hem explicat en altres ocasions. Doncs aquests altres peixos, l'esturió, el salmó, la saboga, doncs són peixos que històricament havien viscut a tota la conca mediterrània, però malauradament va arribar un punt en què van extingir-se. Es podrien reintroduir, i aquesta és l'anècdota que volia explicar, perquè fa un parell d'anys potser, i de fet la primera reintroducció diria que es va fer l'any passat, si no recordo malament, s'està experimentant amb la reintroducció de l'esturió al riu Ebre. I ho vull explicar com a anècdota perquè, des del meu punt de vista, el fet de que l'esturió hagi de quedar restringit al tram final de l'Ebre és una limitació molt important. Per què? Perquè l'esturió, com a peix migrador, tindria el mateix instint que pot tenir un salmó, és a dir, anar a les capçaleres, anar als rius nets, oxigenats, frescos, a reproduir-se. Però, malauradament, al riu Ebre, com segurament molts oients saben, no hi ha un sol embassament, n'hi ha moltíssims. I els que tenim més a prop, ja no parlem de Flix, que podria ser superable, però després venen els de Ribarroja, i aquests sí que són mortals completament per a les espècies migradores. Llavors, ho dic com a anècdota, perquè a mi em sembla molt bé que es vulgui fer reintroducció, que es vulgui renaturalitzar, recuperar una espècie que s'ha quedat pel camí, però això s'ha de fer sempre amb garanties d'èxit, perquè si no és llançar diners. I jo considero que això que estan fent amb l'esturió és llançar diners. No és un riu en condicions a l'Ebre per tenir-hi esturions. No el podem comparar amb altres rius europeus que no estan ni tan regulats ni són tan relativament petits. No diem que l'Ebre sigui petit, però sí que hi ha rius europeus, estic pensant en el Danubi, per exemple, on hi ha una població nativa d'esturions que poden fer migracions de molts centenars de quilòmetres. En el cas del riu Ebre podrien recórrer, posem 20-30 quilòmetres a riu amunt, fins a trobar els primers obstacles de tipus humà construïts per l'home. Per tant, aquest seria, per mi, un exemple de fracàs anunciat. Tant de bo jo m'equivoqui i els científics que estan reintroduint aquest peix en sapiguen molt més que jo, però a mi la meva experiència em diu que és un esforç poc productiu. I a més, en el cas que aconseguíssim tenir una població estable d'esturions al tram final de l'Ebre, en dos dies tindríem pesca furtiva. O sigui, és molt complicat poder aturar l'expoli que es fa d'aquesta espècie, que no només és valorada per la seva carn, sinó, com tots sabem, pels seus ous, que són el caviar. El caviar és l'ou de l'esturió. Per tant, bé, són espècies que han afrontat una sèrie d'inconvenients al Mediterrani i que és molt complicat retornar-los en el seu estat salvatge, quan parlem d'esturió, de salmó o de saboga. Bé,
3 minuts, dono.
Jo crec que bàsicament, bé, hi ha una altra, sí, hi ha una altra espècie que aquesta no és tan coneguda, però que és una espècie molt molt antiga. Quan dic antiga, em refereixo a nivell evolutiu, és una espècie que porta al planeta Terra molts milions d'anys. De fet, és anterior als peixos evolucionats, tal com els coneixem. Tots aquests que hem descrit serien peixos evolucionats. Aquest és un peix molt primitiu que, curiosament, té un estil de vida diferent a tots els altres, i és un peix que s'alimenta de la sang d'altres peixos. Aquest peix és la llamprea, en castellà l'amprea. I al Mediterrani és molt rar, molt rar. No és impossible trobar-ne, però és molt difícil de veure o de pescar, fins i tot amb xarxes. No se'n pesquen masses. I justament aquest peix és un molt bon indicador dels rius que estan en bon estat de salut. Per què? Perquè justament els peixos que depreda o dels que s'alimenta o parasita, millor dit, són peixos com el salmó. Llavors, per exemple, si tu te'n vas als països escandinaus i visites qualsevol riu on hi hagi salmons atlàntics, trobaràs també llamprees. Per què? Perquè la llamprea necessita peixos grans i, a més, peixos que puguin migrar cap a l'interior dels rius. Llavors, el cas de la llamprea és ben curiós. És un animal molt primitiu. De fet, no té una boca amb mandíbules, com els altres peixos, sinó que té una mena de ventosa amb petits agullons. És una ventosa que està dissenyada per clavar-se al cos d'altres peixos i quedar-se adherit d'aquesta forma o estil de vida que seria parasitari.
Ja l'últim per acabar, ja està?
Sí, al principi no tenia preparat cap altre peix migrador. Si tu te'n recordes algun i el vols comentar, fantàstic, si no...
No me'n recordo de cap. Moltes gràcies, Joan Ramon Mendo, una setmana més per estar aquí a la Randa Mar amb nosaltres.
A vosaltres.
Porto clavada una espina que em crema per dins i que et vull explicar. Jo tenia clar el que volia, vas arribar un dia i tot va canviar. Volia ser astronauta, volia ser pintor, volia vendre una obra d'art que no entengués ni jo. Volia ser la vida, volia ser el millor. Jo volia ser-ho tot, 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 tot. I ara vull estar amb tu, 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 tu. Passar la vida amb tu, 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 tu. Feliç amb tu, 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 tu. No comptar les hores i admirar les coses que et fan ser tu, 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 tu. Cantar cançons amb tu, 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 tu. Vull riure amb tu, 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 tu. Baixar-nos històries, ets l'únic que importa. Jo volia un Bugatti, una casa amb piscina i guanyar molts milions sense anar a l'oficina. Viatges per tot el món pensant que trobaria el que tothom sempre havia somiat. Volia guanyar un Grammy, volia ser famós, un gran actor de cine, el rei de la premsa del cor. Ser president del Barça, brindar amb els jugadors. Jo volia ser-ho tot, tot, tot. I ara vull estar amb tu. Passar la vida amb tu. Feliç amb tu. No comptar les hores i em mira les coses que et fan ser tu. Cantar cançons amb tu. Vull riure amb tu. Deixar-nos històries, ets l'únic que importa. Vols canviar el destí i ara res no és el que era. Tu vals més que el sol i que cap altra estrella. Però si un dia em mires i em dius que no et quedes, jo ja em puc morir. I ara vull estar amb tu. Passar la vida amb tu. Feliç amb tu. No comptar les hores i admirar les coses que et fan ser tu. Cantar cançons amb tu. Vull viure amb tu. Deixar-nos històries, ets l'únic que importa.
Sí, recta final de la Ronda Mar d'avui i toca parlar de pèsols. Aquests dies l'Oriol ens n'ha estat parlant en temps d'actualitat i ara ens proposa aprofundir-hi una mica més anant fins a Caldes d'Estrac, bressol de la Pesolada i un poble que no és gaire més gros que un pèsol, Oriol.
Doncs sí, Marina, efectivament, aquests dies en temps d'actualitat hem estat parlant de pèsols, el Maresme, parlant de la Pesolada, i avui volem aprofundir i volem saber-ne tots els detalls perquè tenim en línia Albert Batlle, que és el regidor de promoció econòmica de Caldes d'Estrac, també exalcalde d'aquest municipi i una persona vinculada històricament a la Pesolada de Caldes d'Estrac, de Caldetes. Albert Batlle, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bé, Albert, volem conèixer la Pesolada, els detalls d'aquest esdeveniment que jo crec que, pels que ja el coneixem una mica, va molt més enllà d'unes simples jornades gastronòmiques.
Sí, efectivament, la Pesolada de Caldes, que aquesta vegada ja serà la 32a edició, o sigui, ja fa uns quants anys, crec que la primera va ser l'any 84, o sigui, Déu-n'hi-do, va néixer per intentar doncs, fer publicitat, propaganda, difusió dels pèsols i de les seves maneres diferents de cuinar-lo. En aquella època de pèsols se'n feien pocs a la comarca, ara se'n fan molts, i darrere de la iniciativa de Caldes van venir la Llavaneres, que va recuperar també la seva, diguem, tradició de pèsols, l'Escipient Pèsols de Mataró, i en definitiva, doncs, podríem dir que gràcies a que vam començar amb aquesta manifestació, doncs avui el conreu de pèsols continua sent un dels principals del Maresme, és car, perquè tot i que ha millorat la producció, no n'hi ha molts, però bueno, i per tant, diguem-ne que en aquest sentit l'objectiu està cobert. A part, a nosaltres, a Caldes, ens serveix doncs, per difusió dels atractius del poble, per donar relleu a la tradició gastronòmica dels nostres restaurants, que abans feien mostres gastronòmiques i feien altres històries per promocionar-se, i que ara doncs, estem apuntats en el tema aquest del pèsol.
Ara hi entrarem, en aquestes qüestions, però ara que Albert em comentava això del preu, aquests dies, parlant amb restauradors que treballen amb el pèsol, ens deien que si és la perla verda del Maresme, el caviar del Maresme també, en el sentit doncs, que és bastant car, que clar, a més, en compres un quilo i quan l'has pagat només te'n queda una ració, clar, això fa que s'encareixi.
Sí, a veure, és així. Suposo que és una contradicció perquè, diguem-ne, és car, costa, també per conrear-lo doncs, també s'han de donar les condicions necessàries, etc. Però, per altra banda, doncs, té un sabor i una qualitat que no tenen els pèsols, diguem-ne, normals. Aquí està la gràcia. Els pèsols de la Floreta, del Garrofal, que són varietats que són les que es fan aquí al Maresme, doncs tenen aquesta qualitat. Són més dolços i són millors que la majoria. Jo no vull ara aquí menystenir ningú, però bueno, diguéssim, els gourmets parlen, doncs, això, de la perla, del tresor del Maresme, i sí, el caviar. Mm-hmm. És la llei de l'oferta i la demanda, i això fa que el pèsol sigui car, comparat amb el pèsol normal, bueno, però, per altra banda, és això, és un pèsol de més qualitat i més bo, i bé, aquí el tenim durant els mesos de... Ara som a finals de març, o a mitjans de març, març-abril, i potser a principis de maig, i adeu-siau, ja no n'hi haurà, fins tant que bé.
Sí, sí, eh? I aquesta qualitat, que vostè deia, Albert, la dolçor que tenen aquests pèsols, de fet, hi havia algun restaurant, que ens deia que fins i tot a vegades a l'hora de cuinar-lo has de vigilar no passar-te de dolçor, que faries un primer plat massa dolç i que a vegades serveixen més per postres, perquè són molt dolços, que no pas per un primer plat, eh?
Bueno, jo no ho sé, però jo ara he vist moltes receptes de pèsols durant aquests 32 anys que fa que Caldes ho celebra, i els municipis del costat també, aquests que deia abans, uh-huh. I no sé si he vist alguna vegada pèsols de postres, però sí, la qualitat aquesta dolçor fa que no, que sí, que s'hagin... Bueno, aquí està la gràcia també i el secret de la... dels cuiners, no? I la majoria, quan els hi preguntes, et diuen sí, sí, pèsols, no sé què, no sé què, però després no t'acaben de dir el que tots els ingredients i totes les proporcions que hi acaben posant per aconseguir, doncs, el sabor que doni, vaja, que faci que la gent ho gaudeixi. I penseu que hi ha pèsols amb plai gairebé tot, no? O sigui, hi ha els menús d'aquests 32 anys que dic jo, hòstia, hi ha hagut pèsols fets... O sigui, plats de pèsols fets amb, jo què sé, amb bacallà, uh-huh. amb, no sé, els típics ofegats, no sé, ara no se m'ocorreixen totes les varietats, però, bueno, aquí està també la gràcia dels cuiners, o sigui, sí. Bueno, fan això, millorar la qualitat intrínseca del pèsol, sí, sí.
Uh-huh. Exacte, millorar la qualitat, a més amb un producte que ja de per si el pèsol és això, és molt agraït a l'hora de treballar i és molt versàtil, la cuina, ho deia, més serveix una mica per tot.
Sí, sí, és així. O sigui, realment, jo fins i tot podria dir que hi ha alguns plats que m'han sorprès al llarg del temps, perquè això no, per la inesperat, és a dir, no, això no estava previst, en el sentit de que són coses que no estan, no figuren potser en l'imaginari popular, però en canvi un bon restaurador, doncs potser suposo que provant-ho abans, doncs, ha aconseguit això, plats espectaculars, sí, sí, s'ha de reconèixer. I això, bueno, és gràcies al pèsol, però també gràcies a l'art dels cuiners, de que hi ha, per sort, aquí al Maresme, doncs en podem gaudir bastant.
I tant. Una pesugada, un temps de pèsols, que originàriament doncs, és aquesta pesugada de Caldes d'Estrac, i que ara ja, doncs, a través del Consorci de Promoció Turística del Maresme, també és temps de pèsols a tota la comarca. S'ha fet doncs, com a extensiu a tot el Maresme poder gaudir tot aquest temps d'aquests pèsols.
Efectivament, jo ho he dit abans, quan he fet una mica de resum històric, quan vam fer la primera pesolada, jo hi era present, perquè llavors jo estava en el Consell Comarcal, que va ser un dels promotors també, juntament amb la Unió de Botiguers de Caldes, que es deien Unicost, i recordo perfectament doncs, que l'objectiu que es perseguís el Consell Comarcal era potenciar la denominació d'origen, no? O sigui, fer que hi haguessin més pèsols. Crec recordar que en aquella època hi havia 3 o 4 pagesos justets de Vilassar i d'Argentona que feien pèsols, perquè la majoria no els hi sortia a compte. Ara, per sort, doncs, gràcies suposo a aquestes iniciatives doncs, i a l'esforç de bastanta gent, jo presumeixo, faig patriotisme local i presumeixo que Caldes vam ser els primers de fer-ho, però evidentment aquí tots hi hem posat el nostre gra de sorra, en aquest gra de pèsol, per fer que el conreu i el consum no s'hagi incrementat i que s'hagin pogut fer plats d'aquests extraordinaris que dèiem fa una estona. I bueno, i això mateix, no? O sigui, darrere dels pèsols del Maresme, doncs hi ha això, la pesolada de Caldes, hi ha les festes del pèsol de Maneres, hi ha la sípia amb pèsols de Mataró, hi ha el calamareig, que no és exactament amb pèsols, però també n'hi en fan de calamars amb pèsols, i per tant, bueno, és una mica, sí, penso una de les virtuts de la comarca del Maresme, sí, sí, d'acord.
I podem dir, que Caldes destaca, Caldetes és el poble, de la Pesugada, i ho és pels pèsols, no perquè sigui petit com un pèsol, que també, sinó per als pèsols,
Bueno, això ens ho deien abans, de fet, del tema dels pèsols, però sí, sí, són petits, però ja com jo sempre dic, el pot petit ja la bona confitura, que voleu que us digui.
I tant, no, sens dubte, és un poble petit, perquè ho és, això no es pot negar, empíricament és veritat, és petit, però en canvi té molt per oferir, té molts atractius. Estem parlant dels pèsols, com podríem parlar, segur que vostè té una llista ben llarga de coses que té Caldetes, que té Caldes d'Estrac, que són un referent i que són un atractiu també per al seu municipi.
A veure, clar, jo sempre, quan que puc, i va bé que allò, molt bé que m'hagis fet la pregunta, perquè haig de reivindicar els pèsols, que nosaltres no en produïm. A Caldes, bàsicament, els pèsols que es cuinen són de fora de Caldes, òbviament, els pagesos que dèiem del Maresme, però a Caldes tenim aigua termal, que no té gairebé ningú, Orenys sí, una mica, bueno, una mica, en el sentit que està amb una barriada que està tocada a Caldes,
sí.
I no n'hi ha més a tot el Maresme. Mm-hmm. Tenim la Fundació Palau, tenim un parc muntanyà que és un indret de primera qualitat, i esclar, tenim les platges tots els del Maresme en tenim, els que toquem a l'aigua, diguéssim, i per nosaltres aquestes dues o tres coses que acabo i són els principals que sempre que podem doncs les potenciem al màxim, clar que sí.
Sens dubte, és el que s'ha de fer, reivindicar cadascú el que és seu, no? El que és propi, només faltaria.
Sí, jo sempre, quan parlo de promoció i així, sempre dic que clar, Caldes és molt petit, com estem dient fa tota l'estona, i per si mateix possiblement no tindria atractiu suficient, no? O sigui, té el termalisme, té la Fundació Palau, Museu Picasso, tal, però la veritat és que la destinació turística s'ha d'interpretar com una mica, o sigui, s'ha d'obrir el radi, no? Llavors jo sempre dic que la persona que ve a Caldes, doncs molt bé, a Caldes pot fer una activitat, però una altra la pot fer tocant a Llavaneres, perquè a Llavaneres hi ha un port esportiu, pot fer, no sé, el golf de Llavaneres també, o de Sant Vicenç, pot anar a Arenys, a gaudir de les propietats que té a l'Arenys de Mar, és a dir, és un conjunt, som per sort nosaltres, a diferència d'altres indrets de Catalunya, estem un tocants amb l'altre, estem molt a prop tots uns dels altres, i per tant, escolta, tots jo, que fa molts anys que he vist el Maresme, des que vaig néixer, evidentment, i sí, sempre fas la connectivitat repartida, no? Jo quan era jove doncs anava a la discoteca, no anava pas a Caldes, me n'anava doncs a Malgrat o a Mataró o a Badalona, Masnou, no ho sé, és a dir, tots tenim una mica, jo crec, més una cultura comarcal o una manera de... i que fa que també els visitants que vinguin doncs puguin fer-ho igual, de la mateixa manera, crec jo, vaja.
I tant, i això, que no cadascú faci la guerra pel seu compte, que tots units podem anar molt millor.
Pensa una cosa, ja sé que estic parlant amb Ràdio Orenys, no sé si això, m'heu dit que això té la difusió més enllà.
Sí, i tant.
Jo sempre em dic que sóc un tercer vialista convençut, o sigui, nosaltres estem potenciant molt a mesura que podem la denominació de les tres viles, no? Perquè a nivell de Maresme, doncs moltes vegades diu, sí, el Maresme Nord, i el Maresme Nord tothom interpreta que és d'Arenys cap amunt, no? D'Arenys cap a Canet, Calella, i després quan el Baix Maresme, doncs tothom interpreta que és de Mataró cap avall, no? I en canvi llavors quedem aquests tres poblets del mig, que són Caldes d'Estrac, Sant Vicenç i llavors, que, hòstia, no som ni de baix ni de dalt, i evidentment potser podem ser del centre, perquè el centre és Mataró, per si mateix ja en té prou, no? I llavors, doncs, bueno, una mica reivindica aquesta conjunció dels tres municipis, que tenim alguna cosa que ens fa igual, però altres que són diferents, doncs penso que, bueno, ens va bé per això, per cridar l'atenció als possibles visitants. Sí, sí.
I tant.
Intentem fer i a veure si ens anem sortint.
I tant. Doncs és temps de pèsols, és temps de pesugada, tothom a mirar les activitats que es fan, la llista de restaurants...
Sí, nosaltres any recuperem una activitat que hem deixat de fer els últims, però que aquest any ho tornem a fer, i ja avisarem oportunament, doncs, ja farem la convocatòria, perquè a part que els restaurants oferiran el plat, o ja estan, alguns ja han començat a fer-ho aquesta setmana, ja hi havia algun restaurant que ja tenia presos, doncs, aquest plat perquè els seus, diguéssim, clients el puguin menjar, però a més volem fer un tast de pèsols, un tast popular, que segurament serà després de Setmana Santa, un dia a la tarda, i farem com una... Esperem que tots els restaurants es concentrin en un lloc i que tothom que vulgui, els ciutadans del poble, d'entrada, però també els pobles veïns que ho desitgin, puguin venir, doncs això, a tastar un petit menú de cada un de tots els restaurants que facin plats de pèsols. Sí, serà una espècie de degustació popular, sí, sí.
Fantàstic. Doncs un bon acte per poder recuperar i un motiu més per acostar-se a Caldes.
Ja els avisarem perquè tots els mitjans de comunicació vulgueu venir-hi també.
Fantàstic. Doncs vinga, esperem la convocatòria. Albert Batlle, regidor de promoció econòmica de Caldes d'Estrac, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta estona. I ho dèiem, doncs, si us heu quedat amb ganes de saber què fan a Caldes per la pesugada, doncs a través de xarxes socials, a través d'internet es pot buscar.
Exacte. Nosaltres farem la publicitat per de fet, ara ja tenim el poble una mica pendent, perquè hem fet uns cartells que posa, estàs preparat? Estàs preparada? Estem tots preparats per menjar pèsols? Estem tots, doncs una mica per fer ambient, doncs de cara a aquesta degustació popular que volem fer, doncs això, a la segona quinzena del mes d'abril. D'acord?
Fantàstic, doncs quedem emplaçats a aquesta qüestió.
Serà benvingut, cap problema.
Perfecte, Albert Batlle, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres aquesta estona. Molta bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres, bona tarda.
I així arribem al punt final de la Randa Mar d'aquest dimarts 24 de març del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
We're gonna ride, 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 ride till we fall. They say we got no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We're gonna ride, 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 ride till we fall. When we hit the bottom, nothing gonna stop us. Climb to the top with you. We could be the greatest ones who never made it. Yeah, I could be talking to you. They gonna hate, but we won't change anything at all. Oh, we gonna ride, 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 ride till we fall. They think we just drop out, living at a mom's house. Parents must be so proud, they know it all. No, they don't speak our language, they say we're too savage. Yeah, no, no, we don't give a anymore. We gonna ride, 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 ride till we fall. We're gonna ride, 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 ride till we fall. They don't speak our language, they say we're too savage. Yeah, no, no, we don't give a anymore. We gonna ride. We're going keeping on going till we can't go no more. We're gonna ride, 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 ride till we fall.
xarxa.
Sí, aquest dijous.